motivat que estigui així. A mi la pel·li em sembla una proposta esplèndida, que fuig de tot el que és previsible, que està molt ben parida i que és una pel·lícula molt valenta.
Molt valenta, sí. Una pel·lícula no té por a incomodar a l'espectador. Jo crec que quan més incomoda és quan més toca l'os, quan sí, millor és la pel·lícula, que parla del desig femení d'una forma molt valenta i que també parla de com els tabús sexuals van perfilant durant la nostra infantesa i adolescència el nostre desig sexual, sí, quan som adults. I això la pel·lícula ho explica molt bé. Com aquestes petites repressions dels pares perquè no han sabut educar-nos sexualment, etc., sí, han fet que després nosaltres no tinguem una vida sexual plena com ens agradaria, no? Jo crec que aquest tema que toca la pel·lícula ho fa amb una elegància i ho fa molt, molt bé.
A mi, bueno, d'aquesta directora, la pel·li Julia East em va agradar molt, mm-hmm, perquè parlava d'això, no?, de quan surts de casa a buscar-te una mica la vida, i aquí que em parla del despertar sexual, crec que és una pel·li molt arriscada, d'una temàtica que normalment no s'acostuma a parlar d'aquesta manera tan crua i tan,
sí, tan
directa.
Crua i molt, sí, orgànica també.
Molt directa, sense mitges tintes, i a més tot aquest viatge per la infantesa, per l'adolescència, les trobades que una persona com ella té amb els homes i com configuren una mica la seva visió de la pròpia sexualitat, quan per exemple un adolescent és retratada pel fet de liar-se amb un tio i que el tio no passi res perquè es lia amb una tia, però ella és una guarra, per exemple, que això surt a la pel·li. Totes aquestes coses que van configurant la seva visió de la sexualitat i com això li afecta a l'etapa adulta, és molt bèstia com ho fan, i a més està fet amb una veu molt honesta, i és complicat parlar d'aquest tema d'aquesta manera i fer-ho tan bé com està fet.
I fixa't que la directora, que és l'Helena Martín, és actriu també, sí, i hi ha una altra pel·li, que és un curt, és un curt? No,
Suc de Cíndria. Era un curt.
Era collonidíssim, aquest.
Aquell curt era magnífic, que parlava precisament de la, bueno, no de la sexualitat, sinó d'una
violació. A mi el que m'agrada més és que aquest tema del desig sexual, i sobretot el desig sexual de la dona, sempre s'ha explorat des del punt de vista masculí.
Sí, efectivament.
I fins fa pocs anys hi ha una generació de dones directores i guionistes que estan fent com una feina de rescatar, òbviament, el que és important, que és el punt de vista de la dona. I crec que aquesta pel·li és brutal en aquest sentit. És que no es talla ni un pèl, que és una cosa que sempre, jo crec, tots tenim tendència, com quan escrius qualsevol cosa, a autocensurar-te, no? A no explicar de més. I no li fa gens de vergonya, i a mi això em sembla brutal. És que no m'estranya que li van donar un premi a la quinzena de realitzadors de Cannes, ja ho diré. I, hòstia, em sembla una pel·li esplèndida, una proposta esplèndida, molt valenta, molt crua, com deia la Noé, però esplèndida.
Creatures,
diu. I que no li té por als tabús. És a dir, perquè, per exemple, toca l'espartar sexual a la infantesa quan ets un nen, que és un tema delicadíssim que ningú director s'atreviria a tocar, i aquesta pel·lícula ho fa, i ho fa molt bé.
La pel·lícula es diu Creatures, si la voleu anar a veure, pel·lícula catalana a les sales de cinema que han arribat ara, de l'Helena Martín. I us ha encantat. La segona, al Blai, li va encantar, no sé si la resta d'aquesta manera, pel·lícula francesa que es diu, que està al cinema ara mateix, sí, Les dues cares de la justícia.
M'appelle Nassim. J'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative?
C'est les victimes qui ont...
Ara ho hem sentit, quan parlen de la justícia restaurativa, que és aquesta idea que també, per exemple, en Machabel, la pel·lícula, ja es parlava, la idea de que un, entre cometes, un botxí i una víctima es puguin trobar en el procés de restaurar la víctima, es puguin asseure en una taula i parlar del que ha passat. No sé si directament aquella víctima i aquell botxí, però com a mínim dues persones que han estat als dos cantons de la taula.
Sí.
Això, parla d'això també, la pel·lícula?
Sí, sí, bàsicament, és que hi ha dues històries. Una, la de la trobada de víctimes i no botxins, perquè són persones que van agredir algú o que van cometre algun delicte. I llavors hi ha una altra història, que és la història d'una noia, d'una jove que vol trobar-se amb el seu germà que va abusar d'ella quan era petita, quan era joveneta, quan era una adolescent. Són dues històries diferents, però que al final parlen d'això, de la justícia restaurativa. Per
de,
mi,
de la trobada, no? De, bueno, què va passar, o com es sent un o l'altre davant d'una situació.
I això és el que explica aquesta pel·li apassionant, una pel·li que, molt valenta també, que és una petita porta a l'esperança, i per mi és una de les millors experiències que he viscut com a espectador aquest 2023.
Què dius ara? Sí.
A mi sobretot el que m'interessa més de la pel·li és la història de la noia a la qual el seu germanastre abusa sexualment d'ella, després es troba amb ell, no? Aquesta és potser la història més incòmoda, l'altra potser sí que és més lleugera, en el sentit que són tres personatges que han estat víctimes d'un robatori amb violència, i tres persones que han comès un crim com aquest, no? I que està bé veure, perquè no només perquè les víctimes doncs, superin el dolor d'aquest trauma, sinó també està bé perquè aquestes converses et fan entendre perquè aquelles persones han comès aquell delicte. Mm. És a dir, que no és violència per violència moltes vegades.
És que això és un tabú, Òscar. Ha estat un tabú i a casa nostra, evidentment, quan estem parlant del terrorisme, no? Ha estat un tabú enorme, la possibilitat.
Vam parlar d'això, te'n recordes, quan vam parlar de Pàtria, la idea aquesta de la que havien escrit molts llibres, sobretot el David Rifkin, em sembla que es diu, que és el fill de la Susan Sontag, sobre això de que quan et passava alguna cosa gros havies d'escollir entre pau, justícia i veritat, i que només podies escollir una cosa. Jo crec que aquesta pel·lícula va molt en el sentit del perdó, no?, de la redenció, diguem-ne, gairebé. I ja estàs veient la que s'està liant amb el documental de Josu Ternera, que es presentarà a Sant Sebastià, que hi ha gent... És una cosa que es fa molt, que tots ho fem a vegades, que és, no veus una cosa i, ja la poses a parir.
Evidentment.
I ja
està. Però si Pàtria vam estar parlant l'adaptació d'un cartell. Vam estar parlant durant dies d'un cartell perquè hi havia gent que no li agradava un cartell.
L'autor, entre altres coses, que primer va dir que li agradava i després que no, te'n recordes, en 24 hores.
És veritat, això no me'n recordava.
Sí, sí.
Va, anem ràpidament a les 12:05 a l'estiu. Perquè,
estem a un altre preu, ja, Bundó, jo t'ho vull recordar.
Pujant el taxímetre,
El taxímetre va més ràpid, estem en marxa,
A nivell cinematogràfic, és cert que hem passat per la...
Parlem del gran hit.
Hem parlat per la fase d'Oppenheimer, que ja vau parlar que us havia agradat moltíssim, i Barbie també, però les dues grans estrenes han estat Megalodon 2. Que us ha agradat?
Bonin!
Ens ho hem passat teta.
No, vea con la sardinilla, nen, la sardinilla, nen.
Perdona. Megalodon 2.
Sí. S'ha de veure, s'ha de veure.
És el deliri més gran que he vist aquest any, però és imprescindible.
Xavi, si vols veure una persona humana sense bombones d'oxigen, sense cap mena de vestit per fer submarinisme, fent-se una nedadeta a 6.000 metres de profunditat...
Sí, senyor!
Aneu a veure Megalodon!
Però dic una cosa... No, però és que no sabeu de ciència. 6.000
metres!
No sé de ciència, haig de venir aquí jo a explicar-ho. Això pot ser perquè...
El submarí que ell estava a 3.000 metres.
Estava a 3.000. No? Doncs Jason Statham arriba a 6.000 i no li passa res.
Però aporta un com el mono aquest de polipil que portes tu quan vens amb moto aquí al matí, saps? Quan entres dient equip, ok?
Doncs, Jason que no es lleva mai abans de les 9:30 del matí, dient el que fem aquí a les 6.
Jason Statham... No, però és que hi ha un moment, ja, com una veu en off, que explica per què això ho pot fer Jason Statham, que és que Jason Statham el que ha de fer per sobreviure a un... està sota l'aigua a 6.000 metres, primer et pulses l'aire dels pulmons
i aguanta
i tens 15-30 segons que no et mors.
A més, hi ha una nena que diu, però això és possible? I diu, sí, és que tu no entens
com... tu calla que no ho entens.
Deixa els experts.
De fet, si vols pot fer natació sincronitzada en aquests 30 segons a 8.000 metres i no et passarà.
Ei, explica una cosa, és un spoiler, però el podem passar, que és que maten un megalodon amb una escuradenta.
Sí.
Això és veritat. Són uns exagerats. A mi em falta molt de tauró en aquesta pel·li, eh?
Ah, sí?
Hi ha
no
molta trama que dius, mira, escolta, jo
quan
vull...
Surt? Quan triga surt la bèstia?
No, si n'hi ha 3.
Si
n'hi ha 3 aquí.
Surten poc.
Quants en volies? 15? 15
megalodons?
La Noe, des que és... Ah, no, la Noe, des que és mare, s'ha posat un exigent.
Em
falta tauró!
Escolta'm.
Hi ha un pla des de la boca del tauró menjant-se un tio que és sensacional.
Haig de mantenir-me desperta. Jo necessito pujar el nivell perquè les coses m'han de mantenir.
Megalodon 2.
M'imagino cridant.
Vamos! Vinga, vinga!
Ja no parlo de campiones, no se us va agradar. Campionex, bueno,
més del mateix, però...
Val, però anem a sèrie, ràpidament, de les que ho han patat aquest estiu. Bàsicament són segones temporades, no tot? No
són
estrenes.
I terceres.
Segones, terceres.
I terceres.
Una és Heartstopper a Netflix.
Heartstopper.
Heartstopper.
Heartstopper. Heartstopper, brada.
Heartstopper, que és una sèrie que ja la primera temporada ja va ser un fenomen.
Sí.
També pel contingut i per la forma de com ho parlaven, no? De la història, recordeu-me ràpidament,
És una història d'amor entre dos nois que...
Sí, a una escola hi ha diferents parelles, és una sèrie que té molta diversitat i que és el mateix, o sigui, aquesta manté el nivell de la primera temporada. Per mi és una meravella veure una sèrie d'adolescents que no es droguen, que és com tot molt sa...
És l'anti-eufòria.
Sí, totalment.
Ah, mira, bona.
Relacions molt, molt sanes... I que és molt... molt, genera molta tendresa veure-la, perquè totes les relacions que hi ha és per aquest tipus
sí,
de...
Sí, però a mi m'agrada més encara que la primera temporada, perquè deixa espai a la resta d'històries,
a les altres històries, cert.
Que la primera temporada no s'aprofundia sí. tant, i jo crec que aquí sí que ho aconsegueix.
Aprovadíssim, Heartstopper,
sí, perquè,
a tope.
Sí, perquè és gairebé impossible fer una sèrie d'aquest tipus sense caure en tots els tòpics sí. i típics.
Sí, sí, sí.
I ara que el sorteja a sobre és capaç de ser delicada, que és molt difícil.
I una sèrie amb la que molta gent es pot sentir identificada sí, a edats molt joves, que això és molt necessari. També.
La sèrie es diu Heartstopper a...
Heartstopper.
Netflix. La tercera temporada d'una sèrie que us encantava i no sé si continua així.
Sí.
Fantàstica.
Disney Plus. Solo asesinatos en el edificio. És Solo asesinatos en el edificio, aquesta sèrie que almenys la primera temporada anava d'un edifici que sí. ja, és Nova York, no?
Sí. sí.
New York, on, vaja, hi ha un joc entre una sèrie de gent que estan fent un podcast sobre sí. crims i la resolució d'un crim a dins d'un veïnat d'aquest edifici. No sé com va anar la segona temporada, perquè
la
mateixa direcció, sí, un Cluedo sí. i la tercera igual.
Sí.
El que passa és que aquí ja juguen, ja surten de l'edifici més.
Sí.
Ja afegeixen a Meryl Streep.
Clar. Clar, però és que és brutal.
És que
ja,
Meryl Streep.
Sí, sí, sí. Un paper que...
La sobrada, ja.
Sí, és una passada.
Sí que potser li falta una miqueta de l'espurna que tenia la
sí, però perquè ja coneixes la fórmula.
Clar, exacte.
Ja estàs
acostumat. Però són els mateixos o
és estupenda.
Jo crec que al contrari, jo crec que és una virtut que la tercera temporada, fent una fórmula que és molt repetitiva, encara mantinguin viu l'interès i t'enganxi la sèrie.
Sí,
a mi aquesta tercera temporada m'ha semblat realment molt bona.
Per mi el sentiment és com una reunió de vells amics que els veus i dius, ostres, vull continuar veient-los una temporada darrere l'altra.
La química entre els tres és extraordinària.
És
Steve Martin, el Martin Short i la Selena Gomez.
I també està molt bé Paul Rudd, és a dir, que té una vessant còmica molt bé i la sap explotar molt bé aquest tio.
Paul Rudd fa molta ràbia.
Per què?
Perquè és un tio que té 60 anys.
Està igual.
Jo sembla que tingui 23. És a la merda, home, Paul Rudd.
Aquest tio té 60 anys.
És increïble.
Solo asesinatos en el edificio, Disney+. L'altre Disney+, que tothom esperava, no tothom, vaja, jo almenys esperava en candeletes, és la sèrie The Bear.
This is coming from a place of wanting to start fresh.
And... Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef.
Corner.
Yes, chef. Corner. Chef, yes, chef, corner.
La gent no sap de què estem parlant si no l'han vista. The Bear és una sèrie sobre... De
un local mític de Chicago que fa entrepans, el que torna un chef famosíssim.
Un dels millors chefs del món.
Després del suïcidi del seu germà per intentar portar el local a un altre lloc, no? Que no s'esfonsi.
L'aconsegueixen salvar, estan lluitant per salvar-lo la primera temporada.
I ara...
I la segona el transformen en un restaurant.
Correcte, ara fan restaurant gastronòmic.
Diguem que aconsegueixen un inversor que els ajuda a pujar el restaurant a un altre nivell.
Vaig veure el Toni dient, es pot fer millor la segona que la primera. I, o sigui, t'ha agradat més la segona temporada
sí,
que...
A mi sí, tot i que vull dir una cosa. El sisè capítol, que és el del sopar, que tothom parla i tal, em sembla el pitjor capítol de les dues temporades.
Amb
una sobreactuació del...
Quin el protagonista?
Els dos, Jamie Lee Curtis i Bob Odenkirk. Massa. Els dos, que no em sortia. Els dos estan tan sobreactuats en aquest capítol que dius... És un capítol, a més, completament innecessari.
El personatge de la mare és molt excessiu.
És molt molest.
És un capítol esgotador. És esgotador.
Perdoneu, que potser la gent no sap, és un sopar familiar de Nadal, no?
Sí.
I és un deliri.
És com un sopar en flashback, diguem-ne, etcètera, etcètera.
Per explicar-te una mica la història de la família.
Em carrega moltíssim aquest episodi, però després hi ha dos capítols càpsula, diguem-ne, una...
El del Richie?
Sí,
el de
Copenhague. I el de Copenhague.
Aquests
capítols són...
Que són capítols, diguem-ne, que agafen un personatge, l'aïllen del restaurant, sí, el treuen una mica de, diguem-ne...
Has anat a fer pràctiques.
A Chicago i se'n van a un altre lloc.
I t'explica la seva història.
I em semblen meravellosos. Sí.
Que passa una mica com en Heartstopper, perquè el que fa és repartir el protagonisme entre els altres personatges i jo crec que això beneficia encara més la sèrie.
I després, l'altra pega que li trobo, perdoneu-me, és el personatge de la xicota, diguem-ne, que intenta... Doncs,
del no cuiner.
Sé si seduir, és el més tòpic de
que
tot.
És molt tòpic, és un personatge que sembla construït perquè l'altre s'obri i li explica les històries. I bueno, està molt mal resolt aquest personatge, pel meu gust.
El que fa molt bé la sèrie és continuar aprofundint en aquests personatges i donar-los encara una nova dimensió que encara et genera molt més interès en les seves vides. I les actuacions són increïbles. I una cosa que té la sèrie...
L'actor del cuiner.
És que te'l creus, Xavi.
Em sembla...
De veritat, és que... El que més m'ha sorprès és el personatge del Richie, que li han fet una evolució en aquesta
temporada
impressionant.
Totalment. Sí.
diu el Xavi... Mai me'n recordo del seu nom. Té un nom complicat. Sí.
El que diu el Xavi del protagonista del cuiner és bàsic que aquest actor te'l creguis, ostres, i fa un paper increïble, perquè realment estàs veient aquell cuiner, estàs veient els seus patiments. És una actuació que no sé si podrà superar aquest personatge.
És bàsicament un psicòpata de la cuina.
Absolutament, és un tio que no està bé del cap.
Evon Mosbacraj, és que té un nom complicat.
Aquest és el cosí de...
Aquest tio, el seu art dramàtic, em sembla meravellós. I et diré una cosa, que segurament sona malament. Crec que el pitjor actor de tots és el cuiner.
No, home, no. Sí, de conya.
No, us dic de veritat. Us dic de veritat.
Són tots molt bons.
Hi ha un capítol... No, hi ha un capítol, no farem spoiler, on el personatge desapareix i...
Per això
és igual.
El personatge, per mi el personatge és importantíssim.
Però tu no saps res, Broc.
El que m'agrada molt de la sèrie és la forma que té de creuar els diàlegs. És a dir, hi ha molt poques sèries que disparin tants diàlegs a la vegada i que tinguin 3-4 persones parlant a la vegada.
És molt visceral i t'arriba a posar molt nerviós.
Però això és així, no?
Sí, entres.
Bueno, però és que entres a la cuina.
I meravellosa banda sonora, eh? Està a la playlist a Spotify.
I fa entrar una gana veure aquesta sèrie.
Bueno, això ja...
Ara,
em queden dues coses per comentar que no ho farem.
No saben fer truites.
Perdona, la truita està...
Perdona, una truita amb un colador, tio, vés a la merda. No sabeu fer truites. Ja està, no penses res. A veure, són americans.
Perdona, et diré una cosa. La truita no és tan fàcil, que quedi bé.
Perdona, tu si vols, Bundó, agafes el mono de polipiel aquest que et poses per anar des de Badalona. I vens a casa i et faig un truitot que flipes.
Tu mira la tensió que es pot produir en un bar si demanes un entrepà de truita.
No hi ha cap tensió, no sé quin bar vas tu.
No, sé del que parles.
Fa anys que no vas a un bar.
Sé per on vas, Xavi. Truita a la francesa.
No és un entrepà de formatge. No és un entrepà de llom. És un entrepà de truita.
Al meu barri, truita amb tota la tranquil·litat del
món. I de cop s'encén una alarma allà i diu, hòstia, he demanat un entrepà de truita.
No sé quins llocs aneu, tu, Broc,
no, és veritat, té raó.
Però què dius?
Home, és complicat.
No, perquè requereix una atenció concreta en un moment determinat de pressió.
Amb un bar tota la vida et fan una entrepada de truita, collonut.
Si no, dic que no
facin. La setmana que ve, si ens estan escoltant,
hi ha tensió a l'hora de fer un
entrepant. Que ens enviï tots els bars que ens estiguin escoltant entrepants de truita per fer un concurs.
O que ens enviï... No, ara jo pregunto, hi ha tensió en un bar o un restaurant, no un restaurant, un bar, que els demanen una entrepada de truita abans que una entrepada...
A casa meva hi ha tensió quan...
Sí, amb
llongarissa,
no sé què, que és només tallar.
Llongarissa,
llom... Però no hi ha tensió,
Un minut per damunt d'un quart d'una del migdia, va, que ens heu passat de molt, us queixareu.
Perdona, el tal Malcolm i el tal Santi, la secció dura una hora ja.
Ha durat hora i quart.
Però quan ha de durar aquesta secció? 30 minuts?
Una cosa, ens queda la del Star Wars.
I la més important.
I One Piece.
Aquesta.
És l'adaptació, que hi ha una pila de gent enganxadíssima.
Però que està molt bé.
Està molt bé?
Està molt bé.
Parlem la setmana que ve. Apa, adiós, que vagi molt bé.
Adéu, Lena.
Gràcies, Blai, gràcies, Òscar, gràcies, Toni, gràcies, Noemi, gràcies, Lena. Gràcies, Iñaki. Passen 2 minuts d'un quart d'hora. Hora d'actualitzar la informació amb la Judit Vila. Què tal, Judit? Bon dia.
Bon dia.
Pol Rodríguez, bon dia també.
Bon dia.
El balanç de víctimes pel terratrèmol del Marroc s'enfila ja, continua pujant, 820 morts.
Sí, és l'última actualització que ha fet fa uns minuts el Ministeri de l'Interior del país. També hi ha més de 670 ferits i es preveu que la xifra pugui augmentar encara més en les pròximes hores, sobretot per l'esfondrament de cases i altres habitatges que hi ha hagut per aquest sisme. Sapiguem, doncs, quina és l'última hora amb el corresponsal de RAC1 al Marroc, Marc Ferrà.
Sí, segons ha detallat el mateix Ministeri d'Interior, 205 persones ferides es troben en estat greu, segons aquest darrer balanç provisional que han conegut ara fa pocs minuts. Més de la meitat d'aquestes víctimes mortals són de la regió al sud de Marràqueix, on s'ha registrat l'epicentre i on encara desconeixem l'abast real del terratrèmol. És una zona de petits pobles disseminats, de muntanyes i localitats de difícil accés. El terratrèmol també ha provocat danys importants a la Medina de Marràqueix. S'ha ensorrat el minaret d'una mesquita molt a prop de la plaça Jamal El-Fna i molts veïnats també han passat el vespre al carrer per por a noves rèpliques.
El govern espanyol descarta de moment que hi hagi víctimes catalanes i de la resta de l'estat pel terratrèmol al Marroc. N'ha parlat fa una estona des de la cimera del G20 a Nova Delhi, a l'Índia, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha explicat que la Moncloa ha posat a disposició del govern marroquí els seus recursos.
España, y así se lo he trasladado, ha puesto a disposición de Marruecos tanto sus capacidades de rescate como su capacidad de reconstrucción cuando pase este momento en el que lo importante es el momento de rescate y salvar el mayor número de víctimas posibles.
L'ambaixada espanyola a Rabat ha activat un telèfon addicional per atendre les trucades d'emergències dels espanyols afectats pel terratrèmol. És el +212 660 488848. Per parlar precisament amb el Consolat General de Casablanca, al Marroc, hi viuen uns 18.000 espanyols. A Catalunya, la Generalitat ja ha activat també els recursos humanitaris que tenen a l'abast per ajudar al Marroc. Han habilitat un telèfon d'atenció per atendre les emergències dels catalans. És el 674-74-4902 i mentrestant continuen també arribant les mostres de condol. L'última és la del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha traslladat el seu suport a les víctimes i també al poble marroquí. I més enllà del terratrèmol al Marroc, cap de setmana marcat també per les complicacions a les carreteres per l'operació sortida d'aquest dissabte al matí. Anem a saber quina és l'última hora pel que fa al trànsit amb el RAC. Ho fem amb el Bernat Pareja.
A hores d'ara, complicacions en alguns punts de la xarxa viària. A l'AP7, gairebé 15 quilòmetres de retenció entre la Roca del Vallès i Mollet, en sentit d'Hort, i marxa lenta d'un quilòmetre a Llinars del Vallès, direcció Girona. Encara l'autopista al Mediterrani, congestió des de Gelida fins gairebé Sant Cugat, en sentit Tarragona. La C32 Nord acumula 3 quilòmetres de retenció al seu pas pel Masnou, en sentit Girona, i 3 quilòmetres més a Mataró, també en sentit Nord. A la C58, retenció habitual d'un parell de quilòmetres en l'entrada a Barcelona, i pel que fa a les rondes, la B20 registra aturades entre Sant Gervasi i Avinguda Diagonal en ambdós sentits de marxa per una avaria i circulació fluida a la Ronda Litoral. És tot des del RAC.
I encara fem un apunt abans dels esports. De la Plana de Successos, la Guàrdia Urbana de Figueres denuncia 8 persones per tinença de drogues en un control a la plaça de l'estació. És un punt conflictiu de la ciutat i que ja havia registrat diverses queixes per part dels veïns durant els últims anys. Els agents també han aixecat acte a 3 persones més per beure alcohol al carrer. I ara sí, anem amb els esports.
Es manté la vaga a la Lliga Femenina de Futbol. Ara a les 12 hauria d'haver arrencat el segon partit de la primera jornada entre l'Atlètic Club i el Granada, però les jugadores no han saltat al terreny de joc com ahir. No ho van fer tampoc les jugadores del Sevilla i del Granadilla a Tenerife, que disputaven el duel inaugural. I fa una estona acabem de saber també que el jugador del Barça, Ferran Torres, i el del Villarreal, Jeremy Pino, han entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per substituir el català Dani Olmo i el jugador del PSG, Marco Asensio, lesionats ahir contra Geòrgia. També d'última hora, Carlos Alcaraz no jugarà a la Copa Davis de tennis, que comença la setmana que ve amb Espanya. El murcià, després de caure eliminat de matinada a les semifinals de l'Open dels Estats Units, ha renunciat al torneig i serà el català Albert Ramos qui el substitueixi. D'altra banda, el madrileny Jorge Martín ha aconseguit la pole en la classificatòria de MotoGP pel Gran Premi de San Marino al circuit italià de Misano. Maverick Viñales ha estat el millor català en la quarta posició. A partir de les 3 de la tarda es disputa la cursa sprint de la categoria, tot plegat el dia que també es disputa una nova etapa de muntanya, la Vuelta Ciclista Espanya, la 14a de 152 quilòmetres, amb el nord-americà Sepp Kuss, que li treu 1 minut i 37 segons al capdavant de la general al seu company Primoz Roglic.
I acabem amb el temps. Durant tot el cap de setmana es mantindrà el domini del sol i la tranquil·litat, però reapareixeran alguns núvols i a les tardes s'escaparà algun ruixat o tronada al voltant dels ports i a l'Alt Pirineu. L'ambient continuarà càlid per l'època, amb moltes màximes entre els 27 i els 32 graus i una mica de sensació de xafogor a la costa.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ens han intentat desmobilitzar. Pactar amb qui ens reprimeix no pot ser el camí. No oblidem el nostre objectiu i fem-lo saber que aquí no s'ha acabat res. Aquest 11 de setembre, per la independència, via fora. Tothom als carrers. Diada.assemblea.cat.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl dels nostres formats estalvi.
A millor preu.
Bastonets de mar ara per 3,39, t'estalvies un 25%. I plàtan de Canàries per 1,29 al quilo, t'estalvies un 35%. Lidl, marca la diferència.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses,
o el rellotge que ja no utilitzes,
què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe?
Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de Vilanova i la Geltrú. El divendres 15 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 des de Vilanova i la Geltrú, la seu de la primera regata preliminar de la Copa Amèrica de Vela. Del 14 al 17 de setembre, la prova més antiga del món arrenca a casa nostra fusionant velocitats de vertigen i la tecnologia més avançada. El món a RAC1 també se submergeix en una de les competicions esportives més importants del planeta, la Copa Amèrica de Vela. El divendres 15, a les 9 del matí, des del Reis Village del Port de Vilanova i la Geltrú, amb Jordi Basté. Us hi esperem.
El primer que arriba, el primer que seu.
A la Copa Amèrica de Vela, tots som un.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Va, que de seguida continuem, però imagino que aquestes alçades, i a tots els que ens escolteu sabeu, que torna la cursa de RAC1. Des d'aquesta setmana ja us podeu sumar a l'edició d'aquest any, que és la vuitena, i que farem, que es correrà a Salou. Diumenge, dia 15 d'octubre, 5 quilòmetres, com sempre, que no cal que feu com l'Usain Bolt. Podeu córrer, podeu caminar, podeu anar al trote cochinero, podeu anar amb la família, podeu fer el que vulgueu. Al llarg de les pròximes setmanes us anirem donant més detalls, però sabigueu que, si voleu, ja teniu tota la informació a lacursadarraco.cat, que també és aquesta pàgina on podeu formalitzar la vostra inscripció. Nosaltres anirem a fer el programa des d'allà, evidentment, com cada edició, amb la gent de RAC1 i amb vosaltres, esperem. 15 d'octubre, a Salou, la cursa de RAC1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i la col·laboració de Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esport. Un país on fa un temps que els cuiners s'han convertit en grans celebritats, on hi viuen i conviuen alguns dels millors restaurants del món, avui volem saludar un dels xefs més extrovertits, més carismàtics, més exitosos del país. Dirigeix un bon grapat de restaurants. Mai acabo de saber exactament quants són, i tinc la impressió... No, ell segur que ho sap, però hi ha molta gent que no ho sap. Té una estrella Michelin, és un dels cuiners que més banquets de casament fa. Ha fet de les croquetes i dels canelons un símbol d'èxit, i ara fins i tot cuinant, i ho sentiu cada matí al voltant de les 8 del matí, cuinant crema de cacau. Què tal, Nando Jubany? Bon dia!
Bon dia, bon dia!
Com estàs?
Bueno, perfecte, encantat de parlar amb tu.
A tope, eh?
Encantat, gas, també, tope.
Gas, que dius tu. Això sempre ho dius.
Gas a la vida.
Gas a la vida, no?
Aquí barrejo els dos conceptes, els dos, eh?
Clar.
El de gas dels focs, que amb vitroceràmica inducció no anem enlloc, és a dir, no es pot... Això és...
Ah, sí?
Això
està prohibit, eh? Sí. Als teus restaurants no pot haver-hi vitroceràmica, no?
No, vitroceràmica no. Inducció a la pastisseria una mica. I
val. Bueno, això, no. Mira, això en podríem parlar, perquè vull explicar a la gent que el divendres de la setmana passada, fa ara 8 dies, vam anar fins a Vic, que també és terra del Nando, fins a Osona, vam fer la presentació de la temporada de RAC1, vam parlar del nou Via Lliure, i la incorporació, una de les grans incorporacions, és el Nando Jubany. Amb el Nando estarem cada setmana, xerrarem de coses molt diverses, vinculades a la cuina, de la seva mirada sobre el món, i també una miqueta d'animal personal, perquè això és una de les coses claus que té el Nando. Una cosa, Nando, per cert, aquesta setmana, perquè, clar, si seguiu una miqueta, jo us convido que aneu a seguir-lo a Instagram i veureu que és el cul inquiet de Catalunya, o sigui, ara avui està aquí, demà està allà, no saps, acabes de saber on està el Nando. El dijous et vaig veure a la tele a Masterchef,
sí,
que vaig pensar, sí, mita'l, que estaves a Formentera...
Exacte, però ja saps que això de la tele és quasi bé tot mentida, la ràdio és més veritat. Diuen que és un fals directe, no?
D'acord.
Això ho vam gravar després de Setmana Santa, després de Setmana Santa,
vale.
I la veritat és que va fer Masterchef Celebrities, vale, que aquella gent va més donar-los a menjar part, un per un. saps?
Per què?
Però bueno, m'ho vaig passar, no, m'ho vaig passar molt bé, perquè cadascú era el segon... Bueno, és que era el segon dia, i el primer dia que sortien a fora, de ser esclar, estan en un àmbit...
La prova d'exteriors, que en diuen, no?
La prova d'exteriors. Doncs aquí em vaig trobar amb aquest intríngulis, no?, que estaven allà amb 12 tios, que cada un és fet del seu pare i de la seva mare, saps? I complicat, teu, però va ser molt xulo.
El teu restaurant, allà, a l'Escòdol, no, foradat, o no?
No, vam cuinar a un quilòmetre d'Escòdol, vale, en un lloc magnífic, davant del mar, i vam cuinar les receptes que tinc a Escòdol foradat. I ells els vam destruir una mica, la veritat és que va ser amb el Jordi Cruz vam tenir feines per poder-ho treure, saps, que es pogués menjar.
Hi havia un equip, però, em sembla que era l'equip blau, que van patir bastant, sí, eh? L'equip que hi havia, sí, Jesulín de Ubrique, que per cert, sí, sí, tu no sé si el coneixies, però tampoc...
Sí,
no...
tant.
Ah, ja el... Però sí, personalment tant, ja el coneixies, eh?
Sí, jo el coneixia. Jo el coneixia.
Hi havia allà el Jorge Sanz, també, hi havia, sí, los Morancos, que, sí, que per cert, una cosa amb els Morancos. No, a veure, jo és que vaig veure i no donava crèdit. No, el nom no l'acabaven de tenir clar, em sembla. Mira, hi va haver aquest moment, no, mira.
Yo de vosotros estaría nervioso, porque os vais a estrenar replicando un menú elaborado por un superchef que dirige con éxito la friolera de 10 restaurantes que suman 5 soles Repsol y una estrella Michelin. El gran Nando Yuan. ¡Adelante!
Un placer.
¿Qué tal, maestro?
Un placer estar aquí.
¿Cómo se llama?
Nando Yuan. Se dice Yumanji.
Se dice Yumanji.
Sí, però després, com que els vaig ajudar a treure la recepta, els d'allà ja em deien Jumanji, perquè si no hagués fet de Jumanji no haguéssim donat de dinar als 120 persones.
Si tu l'havies vist,
estaven esperant.
La peli l'havies vist, la de Jumanji, o no?
Sí, també l'he vist.
El Robbie Williams, doncs, allà, amb aquest joc estrany. Però al final, de fet, després tu tens una conversa amb un dels Morancos que parla mitjà en català, que et pregunta si et dius Jumanji o com et dius. Mira...
Pero te digo una cosa, ¿eh?
Dime.
Tú me estás diciendo a mí que yo no he pelado las gangs de aquella Ford,
sí,
y yo las gangs las he pelado del carajo. Oye, el nombre que pone atrás, ¿qué es? ¿Yuvan y quién es?
Yuvan, sí, es mi nombre, sí.
¿Yuvan?
Sí.
Está tranquilo que la gente
está... Eres un bestia, te llamas Yuvan, sí.
I el Jordi Cruz partint-se dient que t'havien dit Jumanji una altra vegada al Cadaval, el dels Morancos. Bueno, va quedar
arreglat. Parlava un català, però com fan Andalusia, que es mengen les lletres.
Bàsicament,
saps? No acabava, no, de dir, sí, les paraules.
La gamb, saps? Que volia dir les gambes.
La gamb, pelant, i tot.
Sí, tan tremendo. Sí. Bueno, ja hi havies estat, no, pel Masterchef?
Sí, la veritat que hi he estat un parell o tres de vegades. Els hi vaig fer l'any passat un colomí, que la van liar, que els hi vam fer amb la sang i tal, i em van tractar de que era un bèstia. Bueno, a mi ja m'agrada que em diguin que sóc feréstec i salvatge i una mica rústic i
però
pagès. A mi tot això m'agrada.
Ho ets? Tu creus que ho ets o què?
Sóc una mica massa fia. Ja era més autèntic fa uns anys. Ara m'estic refinant.
Oh, el salvatge s'ha tornat una miqueta ja...
Sí, oh, m'estic refinant, eh? No porto bé, però que la meva dona està fins als collons de tenir un salvatge a casa.
Va dir prou ja, el Mowgli que es posi tranquil ja.
Exacte.
T'anava a dir que l'altre dia vaig parlar amb un bon amic teu, que és el Nani Roma, i em deia l'altre dia amb el Nani, no sé quants anys fa que us coneixeu, amb el Nani, però vaja, que heu compartit una pila de coses, entre elles la passió pel motor i per les motos, que va anar fins i tot al Dakar, que ja, si vols, després en parlem, però l'altre dia em deia que a veure si para una mica el Nando, perquè està tot arreu i tot el dia, però no en tens la intenció, em sembla, no?
Bueno, de moment, l'any passat vaig dir que em jubilaria, però jo penso que tardarem molts anys.
Què dius ara? Dir,
bueno, no, perquè a vegades em passen aquestes coses, que estic una mica saturat i després dic que pararé, però el que m'agrada més del món és fer projectes, soc emprenedor de mena, m'agrada pensar una idea i fer-la, i quan em diuen que és difícil encara m'agrada més, saps? Saps? Jo, la meva feina ideal seria fer projectes, no? I tirar-los endavant i fer-los. Però després, quin problema hi ha? Que quan els has fet i tenen èxit, els has de seguir. que tinguin èxit cada dia.
T'he de dir que, què són les dues passions, diguem-ne, la cuina i la moto, o què?
Sí, el gas en general, perquè m'agraden molt les motos, més que res, però m'agraden els cotxes, m'agrada el gas, la benzina. Quan anem amb tot amb elèctric no sé com ho faré.
Veus?
M'estic guardant joguines amb un graig, saps? Perquè quan no hi hagi motos
de benzina,
jo pugui sentir el soroll, ja m'ho estic guardant.
En el garatge, no? Només, clar, no et deixaran sortir, hauràs de fer ron des del garatge, tu solet, a casa teva, i prou.
Bueno, a vegades fer solet coses va bé.
Bueno,
escolta.
Cuinar, per exemple, cuinar sol. Sí, sí.
No, t'anava a dir...
No faria res més.
T'anava a dir que, la, que entre això del motor i la cuina, és veritat que potser hi ha una cosa que s'assembla, que és aquest nervi, perquè la cuina s'ha d'anar a tope, no?, per treure sí. la feina. Però alhora, clar, la cuina també és una cosa que no pots passar de ràpid, no? O sigui, has de ser molt pacient, també. Que això no sé què tal ho portes, tu. A l'hora de cuinar un plat, allò que dius de fons, dolent, no? Que t'hi has de passar hores. Hi ha una pila de gent que potser ens està escoltant que a vegades li fa mandra posar-se a cuinar perquè diuen, bueno, és que aquest he d'estar, vinga, 2 hores aquí, anar remenant, i no té, ara no tinc l'ànim per fer això.
Bueno, la veritat és que tenim temps pel que volem. És a dir, ens hem d'anar compte tots el confinament, no? O te'n dones compte tots quan mires l'estona que has mirat el telèfon al dia o la setmana, saps? I dius, 4 hores he mirat el telèfon avui. En 4 hores què podríem fer? Podríem fer un fricandó, uns calamars farcits i una escudella barrejada.
Clar.
És a dir, clar, el problema està és que hem de buscar l'estona i sapiguem què empleem l'estona, no? Mm. Tot i que les receptes, cada dia és veritat que tots plegats ja tendim a saltar-nos a passos i a fer coses que anem més ràpids, no? Doncs el caldo el compres fet, alguna cosa, algun procés ja no el fas, però bueno, jo crec que poder fer això, cuinar pels teus i després que ho disfrutem al entorn d'una taula, això ho tenim els gens i ens agrada, no?
Hi ha la curiositat, però, que el Nando Jubany, en realitat, si li haguessis preguntat al Nando Jubany adolescent, la cuina no era el teu interès principal, no?
No, ja ho he explicat moltes vegades, que jo volia ser pilot de motos. Jo corria en bici, vaig quedar campant d'Espanya i de Catalunya de bicicletes, de BMX, de bicicross amb bici, però després em volia dedicar a la moto i em vaig trinxar un genoll i el meu pare, que era un tio molt ben parit, em va dir, nen, ho sento molt, però dedica't a la cuina, que això no et guanyaràs pas la vida.
Ja.
I em vaig haver de posar a la cuina per una mica, per mitja obligació, i al cap d'uns anys de ser-hi vaig dir, pues això no està tan malament. I quan vaig decidir que m'agradava, doncs avui estic aquí amb el Carles Gaig, que ens està sentint, que és un dels meus mestres i de les persones que admiro i que segueixo, i és, bueno, és el meu ídol com a persona, com a cuiner i com a manera d'agafar-se la vida. És a dir, jo després vaig veure que aquest ofici tampoc era tan dolent, encara que em havia robat els meus pares i no havia tingut, que els meus pares em venien a veure córrer amb bici, ni els havia tingut gaire, doncs vaig veure que aquest ofici no era dolent. I ara que porto 35 anys d'ofici, mira quina sort que tinc, que el senyor Xavi Bundó em faci fer una... És a dir, és un puto lujo. Tu has dit que els cuiners ara som estrelles de rock,
sí.
Que jo no m'ho penso, de veritat que no. Jo crec
però
que
el reconeixement públic és així, Nando, eh?
És un luxe, és un luxe. Uns quants cuiners, per desgràcia, no tots, no és la cuina que és així. Hi ha molta cuina que no és reconeguda, però els que estem reconeguts realment hem d'estar molt orgullosos i molt satisfets, perquè és un goig.
Clar, m'has dit això que m'ha agradat molt, la idea de que la cuina per tu, quan eres una criatura, bàsicament el que havia aconseguit era apartar-te dels pares, no?
Sí.
De no poder-los... Això quan et fas gran i tu comences a tenir els teus fills, no ho planteges a dir, ostres, i si em passa el mateix amb els meus fills que els pares van passar amb mi?
Bueno, jo vaig perdre el meu pare amb 22 anys, saps, que era cuiner, em vaig tenir que posar al davant de... Ja estava al davant de casa, però teníem 3 restaurants ja, amb 22 anys, i jo, quan vaig començar-me a fer gran i vam tenir fills amb l'Anna, doncs jo sempre he mirat de poder aprofitar més. L'Eudal, per desgràcia, que és el meu gran, que és el que està a Escòdol Foradat, doncs aquest el vaig poder disfrutar menys, perquè és quan començàvem Can Joan, però els altres dos una mica més, no? I fins i tot, doncs, quan ens vam fer... Va arribar un dia que vam fer el Can Joan Nou, nosaltres vivíem al restaurant i vam marxar del restaurant i vam anar a viure en una casa de pagès que vaig restaurar. Quan vam anar a viure aquesta casa, el meu fill em va dir... Papa i mama, podíeu haver fet la casa més petita, saps? I fer festa els diumenges amb mi. I estar més per nosaltres, no?
Clar.
Això ens va fer obrir els ulls, me'n recordo un cop, sopant amb la Carme Ruscalleta, sopant a casa la Carme, un sopar de parelleta amb la meva dona, que de tant en tant s'ha de fer, perquè hem de cuinar i anar regant la floreta de casa, perquè si no, malament. Mm. Doncs vam decidir que tenia tota la raó l'Eudal, no? I que tancant diumenge diumenge i tancant diumenge i dilluns al restaurant podríem estar més amb la família. I la veritat és que fa, em sembla, 6 anys que ho fem i és el millor que he fet a la meva vida. És a dir, fer festes diumenges, tot i que també t'haig de dir que els primers diumenges que vaig cobrir, que vam tancar, anava mirant per tot arreu, pensava que vindria un mosso d'esquadra i em detindria, eh? No saps el remordiment de consciència que tenia,
clar, clar, clar.
I el mal de cap que tenia, perquè em semblava que fotia tot malament, eh?
Bueno, clar, perquè llavors, o sigui, tu eres un... dius que fa 6 anys, ja en tenies 40 i pico, tenies molts restaurants, la sensació de que estaves faltant al teu ofici, d'alguna manera.
Ah, exactament, exactament, i que tenia restaurants oberts i que jo no hi era.
Clar.
I que molta gent del meu equip treballava diumenge i jo no.
Eudald és el nom del teu primer fill?
Eudald és el nom del meu primer fill, que ve de Ripoll, ja saps que a Ripoll es diuen Eudald.
Sí.
El meu pare es deia Eudald, l'avi es deia Eudald.
Ah, és en homenatge al pare, no?
En homenatge al pare. El mitjà es diu Gil, que a Vic hi ha molts Gils, i els Gils que conec són molt ben parits, i li vam posar Gil. I l'altre, Lluc, que no sé, devia ser un dia que estàvem molt inspirats amb la Morena, li vam posar Lluc.
La Morena és l'Anna, la dona del Nando, sí, que sempre li diu la Morena. Escolta, ara que deies aquest com homenatge al pare, no? Tu tenies 22 anys, dius, llavors el teu pare va veure ja l'obertura de Can Jovany o no ho va arribar a veure,
no,
això?
No, vam obrir 24 anys. Jo tenia, feia dos anys que es viu amb pare. Jo també em va fer espavilar, és a dir, quan la vida et passa això, doncs la veritat és que tenia molts problemes. Algun cop ho he explicat, doncs que al vespre no podia dormir, tenia 30 i pico empleats a l'equip, aquests empleats em havien vist a néixer a mi, molts d'aquests els vaig tenir que dir-los, ei, busqueu un altre camí perquè el meu camí és un altre. I clar, no podíem veure aquell tio que molestava per allà els fogons que els manés i que els digués que els macarrons no els feien bé, que jo els volia fer d'una altra manera.
I
la veritat que va ser dur, però al cap de dos anys jo tenia clar que volia fer un restaurant gastronòmic, perquè jo, hi ha molts cuiners que venen de restaurants gastronòmics i després fan banquets, saps? O després fan bodes, no? O celebracions. Després, jo ja venia que jo, amb 18 anys, ja feia més de 120 casaments a l'any a l'Urbisol. Érem un restaurant referent de banquets, i jo vaig anar d'un restaurant que fèiem 300, 400, 500 persones en un dia, però volia un restaurant, quan ja vaig tenir clar que volia ser restaurador, jo què vaig pensar? Que volia ser dels bons, que volia tenir una estrella Michelin, que volia tenir un restaurant reconegut, que volia ser reconegut dins la professió, que volia ser el màrquet dels cuiners, no? En poques paraules. I després amb la meva dona, doncs ja li havia dit amb 18 anys, quan vam començar a sortir amb ella, que jo tindria una estrella Michelin, que faria un restaurant ben parit, i així ens ho vam fer. Amb 24 anys i ella 23, vam obrir Can Jovany, que aquest any fa 28 anys que vam obrir Can Jovany, i me'n vaig anar cap a Vic, i després vaig estar 5 anys tancant dissabte, migdia, diumenge a Can Jovany, i me'n anava a fer banquets a l'Urbisol. És a dir, vaig estar 5 anys jo i la Morena sense fer festa, només quan ja havíem treballat 12 hores el diumenge ens anàvem al cine i quedàvem adormits al cine i anàvem a fer un Frankfurt al Farolillo a Manresa, que anàvem a Manresa i anàvem a dormir a Vic. Vull dir que sapigueu, jo a vegades gent de l'equip que alguna setmana no podem fer festa o només fem un dia de festa, i jo els dic, mira, jo no sé si es pot estar més, però 5 anys sense fer cap dia de festa i vacances, no us preocupeu que no us morireu. Jo ja ho he fet.
Tu creus que el teu pare sabia que acabaries tenint un restaurant d'estrelles? És a dir, que ja veia aquesta mena d'ambició al darrere de la teva cuina, la manera de fer?
Bueno, jo li dic quasi tot al meu pare el que sóc, no? Perquè al final em va ensenyar el camí, em va deixar equivocar-me, vaig tenir la sort que el meu pare em va deixar equivocar, perquè jo era molt marrà i molt tossut. Aleshores, jo li deia, no, ho faré així, això ho faré així, deia, jo no ho faria així. O li feia les llistes, papa, només porta'm el que et poso la llista, perquè el meu pare era el que anava a comprar al mercat, i el dematí es llevava molt d'hora, i quan els cuiners ens posàvem a cuinar, i ja havia arribat amb la furgoneta Saba a descarregar la fruita, a descarregar la verdura, i jo primer li deia, no, només porta-m'ho de la llista, però quan només em portava la llista, ell ja s'havien recordat que m'havia descuidat els tomàquets, l'àpid, els alls, és a dir, clar, després ell ja sabia més que jo que havia de portar la llista,
no?
Però jo penso que sempre, jo no sóc dels que vaig a missa cada setmana, ni molt menys, però crec que he tingut un àngel de la guarda, és a dir, el meu pare em va faltar molt jove, però sempre he tingut un àngel de la guarda que sempre tot ens ha anat bé, i sempre he pensat que el meu pare des de dalt mou els fils i que ens ajuda.
bueno, us ajuda a construir el que heu construït amb tot aquest temps, perquè a banda de Can Jubany va venir després el Mas d'Osor a Viladrau, el Mas Albareda, Sant Julià de Vilatorta, participa a l'Ermitage Andorra, el Petit Comitè, el Foc a Singapur, tota l'aventura balear que ha vingut després a Formentera, una pila de restaurants, el Pur, l'Impur també, el Diamant a Andorra. Ara són 10 restaurants, com deien en el Masterchef, o no?
Ara l'Inxa, sí, si comptes els dos de Singapur, 11, però...
Sí.
Però a Singapur hi vaig molt poc.
Quanta gent hi ha al darrere de tot el que feu, Nando?
Bueno, ara entre tot el que hi participem nosaltres són més de 500 persones.
Hi ha molta gent que depèn del teu èxit, per entendre's, no? Molta família que depèn d'aquest èxit.
Sí, el problema és que, a més, com que jo sóc d'aquesta manera, que tampoc demano gaires coses i faig la meva, i sempre, com que sempre va bastant bé o bé, o molt bé, depèn, però diem-ne que quasi bé sempre hi ha un èxit, doncs ells es pensen que sempre tinc la raó, o es pensen que jo sé la veritat absoluta. I quan va venir el Covid no sabíem, ho vam veure tots, que no ho tenia clar, però ells es van pensar, teníem intranet, i llavors érem quasi bé 200 persones, saps? Saps? Doncs nosaltres vam fer una cosa que jo me l'hauria esperat mai, que és també fer veure que jo sabia cap on anava, saps què vull dir? Yeah. Jo no sabia on anava, ni què faria el Covid, ni si aquelles receptes que jo feia el Covid, que van tenir tant èxit, ens abocaria un llibre i ens abocaria una fàbrica de croquetes i faríem 12 milions de croquetes o 14 milions de croquetes aquest any.
Però què dius, dir, 12 milions de croquetes? 12-14 milions de croquetes?
Sí, més de 14 milions de croquetes farem aquest any.
Per cert, això ara que deies de les croquetes, que han estat un èxit enorme, és a dir, ara tu ho deies, no? Si teniu 200 treballadors abans de la pandèmia i post-pandèmia m'estàs parlant de 500, és a dir, sí. A tu la pandèmia t'ha donat una vida nova, en realitat, és a dir, una cosa que semblava que era un desastre, a tu t'ha donat una altra manera i ha fet créixer la teva empresa, has donat encara més feina a la gent, no? Les croquetes aquestes, 12 milions o 14, es venen a Catalunya? Només?
No. Aquí venem la meitat, i l'altra meitat ara es ven a Anglaterra. A Marks Spencer i
no
a Tesco.
No fotis. Ah, sí?
Sí, també en venem una mica a París, en venem una mica fora.
Volia preguntar-te, perquè tota aquesta setmana he anat sentint el cacau del Nando Jubany, el King Cacau, abans de les 8 del matí amb el Basté. Això també és una altra novetat dels últims temps, no?
Bueno, això era un projecte que jo vaig fer quan vaig anar al Dakar, fa 5 anys.
Sí.
Em vaig donar compte que tot el que és barretes energètiques, les proteïnes, tot el que es mengen a la gent que entrena i que necessita suplements, era molt dolent, molt dolent. Molt, en general era molt dolent i quan de gust, però quan a més llegies el que portaven,
sí,
ja et podies suïcidar directament.
Ah, sí?
És molt, jo li deia amb el meu preparador físic i amb el meu nutricionista, li deia, a veure, busquem marques bones, i em vaig donar compte que al mercat no hi havia marques bones de barretes, de gominoles, mm-hmm, de proteïna, i vam crear una empresa d'això, que és ruïnós aquesta empresa, i fem gominoles, fem barretes i ara fem aquesta crema de cacau, que aquesta crema de cacau ja vam, en vez de fer per esportistes d'èlit, doncs hem anat variant fins i tot els que van a pujar el Pedraforca, saps? I els que sortim a comprar el diari el diumenge, saps què vull dir? Que necessitem una mica de crema de cacau com esbarjo.
Acabo, fots molt esport o no, Nando?
Jo m'entreno pel meu ofici, és a dir, jo treballo entre 12, 14, 16 hores cada dia i miro que una hora o dues miro dedicar, que molts dies encara no ho he aconseguit, però això és l'objectiu, de dedicar-me al meu cos i que estigui prou valent per aguantar la meva feina.
I què t'anava a dir? Així trobarem cada dissabte per aquí. Vés a saber on seràs, perquè he vist la teva agenda i m'he marejat. O sigui, home, i tant.
Bueno, de moment hem posat. T'ho refresco jo, vale? Hem posat que a les 12,
sí,
tu em trucaràs.
Sí, jo truco.
Quan puguem venir, parlarem de productes, parlarem de mal de caps, de com hem de fer la cuina a casa, de quin forn hem de tenir a casa o
de,
no.
De com...
Quan anem a...
Mira,
de tot.
T'anava a dir
tot,
de que no ens passi el que li va passar al passatger aquell de l'avió, que s'ha... Oi, calla, calla. Calla, que allò... No de... Espero que no fos alimentari, perquè tela marinera, eh? Saps aquell que van haver de baixar l'avió perquè, bueno, s'havia escagarrinat des de la primera fila fins a l'última. Has vist això, no, Nando?
No, això no ho he vist.
No ho has
això
vist? Pot...
Això també et dic, els que som menjadors i mengem per aquests mons de Déu, i m'hem passat molts anys quan hem fet viatges gastronòmics que són increïbles per veure gent i copiar coses i veure coses, i doncs anem de viatge i fem dinar, sopar, dinar, sopar, dinar, sopar, 4 dies a Nova York, 8 o 10 sopars. I a Nova York he anat i he menjat amb un, sup, amb un vespre, anar a 3 restaurants.
Hosti,
a
sopar, això no...
les 9 i a les 11.
No es pot suportar això, eh?
Clar, després què passa? A vegades tens algun disgust d'aquests. Per desgràcia no ha sigut... Per sort no ha sigut amb un avió, no? Però...
Encara t'hi pots trobar. Va, Nando, una abraçada i molt de
gas. Us esperem aquí, us esperem aquí.
Apa.
Que jo penso que us farem passar una estona agradable, parlem de cuina i sobretot parlem del que jo l'he cagada, que no la cagueu tots plegats. Una abraçada molt gran.
Que vagi bé, gas, Nando.
Adéu, gas a la vida.
RAC 1. En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu. Perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Prepara la tornada a casa amb els preus mini de Jardiland.
Del 31 d'agost a l'11 de setembre endolcim la tornada amb ofertes excepcionals. Una gran selecció en plantes d'interior i en complements per mascotes.
Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos.
El guanyador d'un premi Max, Pere Arquilloé, torna al Teatre Romea amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Un monòleg excepcional a 7 veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Escrit per Josep Maria Miró i dirigit per Xavier Albertí, guanyador de 2 premis de la crítica. No t'ho deixis perdre. A partir del 6 de setembre, al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
RAC 1. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Des de les 4 de la tarda serem al Barça Penyíscola de la Lliga de Futbol Sala al Palau Blaugrana, pendents del Gran Premi de San Marino de motociclisme, de la 14a etapa de la Vuelta a Espanya. Seguirem l'Anglaterra-Argentina del Mundial de Rugbi. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest dissabte, Esports sense parar a RAC 1. Superesports a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC 1. Tots som u. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
Via lliure amb Xavi Bundó.
10 minuts i arribarem a la 1. Si sou dels que dubteu si gaudiu més menjant un plat o llegint-ne la recepta, o dels que gaudeixen més planejant un viatge que fent-lo, teniu una cita ja des d'ahir, els pròxims dies, amb el Festival del Llibre en Català. Des d'ahir divendres i fins diumenge que ve, dia 17, al Moll de la Fusta de Barcelona, torna la setmana al Festival del Llibre en Català de cada setembre. No te la perdis perquè són 8 dies on no t'imagines tot el que us hi espera. Precisament, a la Setmana del Llibre en Català demà passa una cosa que té a veure amb el que parlarem a continuació, amb un llibre que és un còmic que ha escrit un bon amic d'aquest programa, però que és un dels il·lustradors, còmics, dibuixants, ell diu pintamones, moltes vegades, més interessants i més proclius del nostre país, que és l'Oriol Malet. Com estàs, Oriol? Bon dia.
Hola, bon dia.
Demà estaràs allà, a la Setmana del Llibre en Català?
Demà allà estarem.
Per fer presentació de la nova obra de l'Oriol, que és una meravella, que en aquests moments d'arrencada de curs cau i es cau perfectament, que es diu Ombres de colors. Si teniu criatures, si sou pares, si teniu criatures d'edat que puguin consumir determinats còmics, és una obra fantàstica, perquè entre altres
cosa es parla d'una qüestió que molt de temps ha estat un tabú, que a vegades no s'aborda perfectament, que és l'abandonament escolar. Ombres de colors. Com estàs, Oriol?
Molt bé, i més ara que estic aquí.
M'han dit que el còmic que va sortir fa un parell de dies, que està prologat per ser pel Triquell,
sí,
que ara estem sentint la música, està sorprès molt la reacció de la gent.
M'ha sorprès molt. Nosaltres ja preveiem que funcionaria, però clar, una cosa és que tu facis les teves previsions i l'altra que t'exploti a les mans directament.
Però això que... O sigui, el projecte és teu, és encarregat, hi ha un grup de gent que penseu que aquesta temàtica, la de l'abandonament escolar, dels motius, les conseqüències d'un problema que és important a casa nostra, com en tants altres llocs, s'havia d'abordar d'aquesta manera?
Això té un inici tan poc romàntic com que és un encàrrec. El que passa és que jo sempre dic que jo primer, tot el que treballo, ja em coneixeu, i us ho he explicat a vegades, que parteix d'encàrrecs, perquè sóc una persona que si em diuen tu què vols fer, em perdo l'univers infinit i no genero res. El que passa és que això és perquè m'aprofito d'una situació privilegiada en la qual jo puc destriar els encàrrecs. I com els destrio? Doncs trio aquells que realment m'apel·len i que m'interessen d'una manera concreta. Així va ser com la Fundació Bofill va fer l'encàrrec d'abordar aquest tema, perquè i a mi em va motivar molt perquè ho feien amb una línia que era molt, molt, molt interessant. Estaven estudiant ja feia temps i generant activitat i contingut sobre l'abandonament escolar prematur, però de sobte em trobo que ells m'envien uns estudis que havien fet de perfil. De perfil, què vol dir? Que més enllà de les dades que sempre tots estem habituats a escoltar quan hi ha aquests estudis, un tant per cent d'abandonament, que per cert ens deixen en molt mal lloc a Catalunya, però
sí, vaja, desastre.
Més enllà d'això, de sobte n'havien fet un que donava veu a alguns d'aquests nois i noies que havien abandonat...
Històries reals.
Ja. Històries reals. Mm-hmm. I clar, jo llegia aquelles històries reals i dic, fuà, això... Perquè clar, això va darrere del tema de la storytelling, no? Ja t'està apel·lant directament, t'estan explicant coses, i clar, d'aquí em proposen que m'ho faci meu i que faci la meva.
He de dir que l'Oriol Malet, els qui no el coneixeu, aquest tema, el de l'educació, l'abandonament escolar, jo crec que... suposo que t'ha interessat des de fa molts anys, és inevitable, la teva parella s'hi dedica, es dedica al món de l'ensenyament. Tu vas ser un mal estudiant.
Sí.
No sé, vas arribar a abandonar?
No vaig arribar a abandonar, però
podries haver abandonat.
Perquè vaig conèixer la meva parella, perdoneu, és així, un cliché una mica...
Mira, jo llegeixo un tros del final del còmic, perquè crec que no enganyaré ningú i no cal que arribeu al final del còmic per saber-ho, que hi ha un alter ego de l'Oriol Malet, no? A dins del còmic, que és el protagonista. Diu l'Oriol en aquest còmic, quan feia batxillerat, jo era un alumne de passadissos, estirat al terra de l'institut amb la veu dels professors a dins les aules, deixava volar la imaginació. Em plantejava hipòtesis que amagaven un anhel de fugir d'aquella situació. Per exemple, què passaria si un dia em quedés tancat a dins de l'institut?
Que és com comença el còmic, no?
Exactament, exactament. És el Cris, és un nano que està tancat, que s'ha quedat allà i s'ha quedat adormit en un passadís.
Sí, sí.
O sigui, tu vas patir el mateix que estàs retratant d'alguna manera?
Sí, d'una manera diferent, però sí, jo, és a dir, quan deia jo que m'apel·lava aquesta cosa, de sobte em remet a tota aquella època meva de mal estudiant, i en la que tots els anys i tota la vida faig allò que socialment, no?, fem tots a dir, bé, ha abandonat els estudis, o no és un bon estudiant, o es passa el dia al passadís, perquè és un perla. Ostres, jo llegeixo aquest estudi, de sobte entro en contacte amb totes aquestes persones, aquests nois, aquestes noies dels quals us parlava ara, i penso, d'acord, jo era, o ells són ara els principals culpables, i així ho vam assumir, i així ho assumeixen ells ara, però només això? O hi ha tot un seguit de coses al voltant d'una persona que abandona els estudis, que ha fallat? Coses a nivell social, polític fins i tot, educatiu, i del sistema educatiu i cultural. Doncs la cosa va per aquí.
A tu què t'allunyava, diries?
Doncs,
has analitzat amb el pas del temps?
Doncs jo ja ho arrossegava. Jo ja venia de ser molt mal estudiant al que era EGB aleshores, i des de, jo recordo, 5è, 6è EGB, molt, molt mal estudiant. Però, per exemple, mireu com és la cosa. Jo era una paradoxa. Els professors es reunien amb els meus pares i deien, ja, no entenem una cosa. L'Oriol, superinteressat per tot el que donem a classe, seu a primera fila, fa totes les preguntes pertinents, el tio agafa a l'examen i no em treu més d'un 4, però és que va ser així any rere any rere any rere any. I en canvi no es van activar els mecanismes adequats com per solventar això, no? Perquè després sí que amb els anys, i a mesura que em vaig anar fent gran i vaig anar millorant la cosa, i al final sí que em situo amb 20 i pico anys fent una carrera i sent un bon estudiant, no? I traient un bon currículum. Però què passava? doncs passava que no s'activaven moltes coses que s'havien d'activar, i és el mateix que passa ara, en realitat, no? Hi ha moltes polítiques d'ensenyament, hi ha molts clixés, hi ha una situació educativa, unes aules saturades, hi ha un professorat que fan tot el que poden, que sí que detecten el que està passant, però que no tenen els mitjans per actuar, etcètera, etcètera, etcètera.
És una obra coral.
És una obra coral.
No? Aquest sí. Còmic, en què hi ha, efectivament, un protagonista, però també una pila de personatges que estan basats ja en històries reals, aquestes històries reals.
Sí, el còmic té un fil conductor de ficció, ficció pura, tu que l'has llegit o ja ho has vist, sí. Fins i tot és...
és un preciós, he de dir. Sí. O sigui, estèticament i la manera d'executar la història, sí.
Hi ha molta metàfora visual, val, que es pugui llegir també des del punt de vista dels adolescents, del públic jove, però tot això el que pretén és enganxar aquest públic perquè arriba un punt de clímax en el còmic en el que és l'excusa per ensenyar testimonis reals, tan reals com que les bafarades, els globus, els textos són agafats, calcats, literals d'aquest estudi que jo em vaig basar i d'aquests nanos. Nanos que no només ja et dic, em vaig basar en aquest estudi, sinó que durant el procés vaig voler que siguin còmplices, vaig voler que entrin, vaig voler conèixer-los.
Ah, sí, els has conegut.
Jo vaig començar l'obra, quan l'obra estava en un 50%, vaig dir, això no pot seguir jo sol aquí a l'estudi treballant, vull veure'ls, vull que ens veiem. Bueno, ja m'ho proposaven des de Bofill, I una figura, per exemple, que ha sigut molt interessant i que em va ajudar molt, com el Pau Llong, per exemple, que no és de Bofill, sinó com a Pau Llong, que té molta experiència...
Molt interessat, sí, en el món de l'educació,
molt
també.
Molt bé, molta experiència, doncs ella em va donar un cop de mà, i en aquest projecte jo crec que és molt, molt, molt important, no? Doncs vaig estar amb ells, vaig anar a les aules, vam voltar el territori català, mentre jo estava fent el còmic, explicant que estava fent el còmic i que com ho veien, i que què opinaven, i que me'l trepitgessin, i que me'l critiquessin, i que me'l matxaquessin. Vull dir que és coral, no només en quant als protagonistes que podeu llegir, sinó en quant a
la
creació del còmic. Ostres. De fet, has estat dient que és el Cris, però en algun moment, en cap moment es diu si és el o la Cris.
És veritat.
Tot això eren coses que els nanos em deien, bueno, és més realista si ho deixes així. Ah, val, doncs m'ensenyaven coses, no? Ha sigut molt, molt interessant.
I en aquest aspecte, quan deies...